right into this world all alone. The crow flies straight, a perfect line on the devil's back until you die.
Bé, doncs segur que heu reconegut moltes d'aquestes bandes sonores. Arriba l'estiu i, de fet, el tenim aquí. I, per tant, és moment per prendre un bon lloc al sofà o bé a la tombona i tranquil·lament gaudir de les sèries que no hem pogut aprofitar durant el curs per veure. Hem convidat el director de cinema i periodista Joan Ramon Armadàs perquè ens faci unes quantes recomanacions de sèries. Joan Ramon, molt bon dia i benvingut.
Què tal? Bon dia, com va això?
Doncs avui t'hem convidat per parlar de sèries que fan riure,
sí.
D'humor negre.
Sí, humor negre.
Sí?
Que està bé reivindicar a vegades que no tot ha de ser tan políticament correcte en aquests temps que corren, i per tant ens ficarem una mica, trepitjarem la línia del políticament correcte.
Doncs, si et sembla, comencem per Inside Number 9.
Inside Number 9. Comencem, en aquest cas, amb els britànics, que amb el tema de l'humor, i especialment de l'humor negre, alguna cosa en saben i ho fan molt bé. Aquesta és una sèrie que es pot trobar actualment a Filmin, una plataforma que us recomano molt, que és la que té, per cert, més continguts, més que Netflix i més que les altres. I és una sèrie que molts han comparat amb Black Mirror, perquè és una sèrie que només té... O sigui, cada capítol és autoconclusiu i són capítols relativament curtets, de mitja hora, i que el fil conductor, d'alguna manera, sempre és el número 9. Tot passa en algun lloc on hi ha un número 9, sigui una casa que és el número 9, sigui una caixa que té el número 9, i sempre acaba havent-hi, segurament, algun mort, alguna cosa, diguem, dramàtica, violenta, sanguinària. Però, a diferència de Black Mirror, aquesta sèrie s'ho pren bastant a cachondeo.
Amb humor.
Sí. És una sèrie que està escrita escrita i protagonitzada per dos nois, que ara mateix no em facis dir el nom, no me'n recordo, però que ells gairebé surten a tots els capítols també, vull dir que la viuen...
Fan com Hitchcock, no?
Sí, bueno, Hitchcock sortia fent un cameo, ells són directament els protagonistes.
Són
directament els protagonistes, i està molt bé perquè toca molts temes diferents, a molts subgèneres dins de l'humor. Hi ha capítols, per exemple, n'hi ha un que passa tot dins d'un armari, n'hi ha un que passa tot a dins d'un vagó de tren, n'hi ha un altre que no parlen, que és tot fet amb... O sigui, tot el capítol és un homenatge al cinema mut i al mim, que són uns lladres que entren a robar amb una casa i, clar, no poden dir res perquè hi ha el propietari dins. Bé, tot de situacions molt, molt divertides i moltes vegades molt incòmodes, que fan que sigui una sèrie molt recomanable i una alternativa divertida a Black Mirror, que és més droga dura.
Doncs apunteu bé Inside Number 9, aquesta és la primera recomanació. Ara seguim amb humor negre però animat, Big Mouth.
Nick. Vaya tetas.
Tetas, tetas, tetas.
Esas tetas, cuidado que voy a tope.
Tengo que ir al baño ahora mismo.
Toma ya.
¿Por qué están todos tan obsesionados con las tetas? ¿Cómo os sentiríais si las chicas os mirasen el pito sin parar?
Sería una pasada.
Su pene es comparable al de un bebé.
¿Qué hago aquí fuera?
No estoy creciendo. ¿Tendré algún problema?
Somos un par de frikis.
Mi madre dice que la verdadera belleza va por dentro.
Igual que el cole, mi basta arriba de mierda. A los chicos les da igual si somos listas. Guaya.
Ya vivimos en una sociedad que se fija en el cuerpo femenino y psicológicamente eso humilla.
¡Oh, al feminismo!
No puedo ser un salido y un tío decente a la vez.
Podem afegir alguna cosa més a tot això que hem escoltat?
Sí, sí, i tant. Sí? A veure, aquest és el tràiler de la segona temporada de Big Mouth, una sèrie animada de Netflix, que es pot trobar a Netflix, les dues primeres temporades, que és un fart de riure. Això sí... Com heu vist amb el tràiler, aquí tots els límits del que és políticament correcte ja no els trepitja, sinó que els passa i els supera de totes les maneres. I a mi per això m'agrada tant. És una sèrie que bàsicament se n'enriu sense cap concessió de tots els drames i catàstrofes de l'adolescència. des de noies que tenen la primera regla el dia que porten uns pantalons blancs, nois que no els hi surt pèl púbic i estan desesperats, nois que no es poden masturbar perquè encara no són prou grans... Bé, o sigui...
Quin desastre!
Sí, sí. Bé, és una sèrie que jo la defenso molt perquè és que això ens ha passat a tots, siguem homes, siguem dones. Noies que, per exemple, quan tenen 12 o 13 anys tenen unes tetes gegants i altres que les tenen molt petites...
Comparen.
Clar, es comparen una que les té petites que les vol tenir gran, la que les té grans que les vol tenir petites... Bé, coses que han passat segurament i passen avui en dia a tots els instituts, i aquesta sèrie se n'enriu d'una manera molt, molt divertida. Si entres en el joc, és un no parar de riure. I a més aquí hi ha dos personatges que són especialment divertits, que són els monstres de les hormones. Representa que tots tenim un monstre de les hormones, que és el que ens fa tenir totes aquestes emocions i sentiments, i òbviament el monstre de les hormones... quan és el masculí, l'únic que vol és que fiquis la tita en calent a qualsevol lloc, i si és el femení, més o menys també, però amb diferència amb la psicologia pròpia de les nenes, en aquest cas, o de les noies. Òbviament, els monstres de les hormones parlen entre ells, decideixen com fer-ho entre ells, és molt divertit. La segona temporada, a més, hi ha un altre personatge que és com el fantasma de la vergonya, que és tot els moments on, per culpa d'aquesta ànsia sexual desbordada, doncs acabem fent coses que són ridícules, i llavors aquest fantasma de la vergonya el que fa és encoratjar els nois i les noies a fer això per tenir aquesta vergonya aliena total, perquè, òbviament, és un monstre malvat. Bé, un fart de riure, una sèrie animada que ja fa anys que hem trencat el tòpic aquest de que els dibuixos són per nens, i, per tant, aquesta està clar que no és per nens, i jo la recomano molt, sobretot per això, no? Per tirar enrere en el temps els que ja tenim pèls blancs a la barba i recordar com de desastrosa és aquesta etapa entre els 10 i els 16.
I segurament també pels propis adolescents que estan ara en aquesta època, i per treure ferro a la situació.
Sí, sí, sí.
Seguim amb una altra sèrie ara, humor català, molt coneguda, Plats Bruts.
Fem la mentida, Ramon? No ho hauria dit mai.
Veus, home, és el millor.
I mira que sempre havia pensat, vols dir que no deu ser incòmode? I la veritat és que no, eh? No és gens incòmode.
I tant que no! I és fresquet!
No, fresquet sí que ho és. I dius que tu sempre...
Sí, sempre, des de ben jovenet. Pensa que aquí a la Barceloneta ho hem portat tota la vida.
No, Ramon, t'he de donar la raó. És un gran invent.
I pensa que amb això de la tanga ens lligarem un fotimer de ties?
Ramon, una cosa és que sigui còmode i que vagis fresquet, però d'això a dir que lligarem...
I tant que sí! I ara et diré per què.
La tanga t'adona veneno.
Veneno t'adona la tanga.
Veneno que mata les nenes.
A les nenes?
A les nenes.
Anda ja!
Que sí que les posa com motos.
Vinga ja!
Ja que no saps el que fan les motos?
El que fan?
Les motos fan un rum-rum. Rum-rum-rum va de la tanga. La tanga enverina
les nenes. Bé, doncs aquí tenim en López i el David. No sé si ens acostumarem a recuperar novament el López sense aquest altre personatge, no?
Home,
tan reconegut.
Li ha anat molt bé, el Jordi Sánchez, a la vida de comediant pel món del cinema català i espanyol.
Té dos personatges claus en la seva carrera.
Sí, i un està clar que va ser el López de Plats Bruts. Segurament aquesta sèrie, ja que estem amb l'humor negre, no és una sèrie molt pujada d'humor negre, però només sentint l'esquetx que heu posat, parlar del tanga, de lligar-se a les noies, vull dir que també tenia, més que negre, segurament un humor molt descarat i molt fresc en aquell moment, que fa que sigui una de les sèries més recordades i més mítiques de TV3. Molta gent, quan li preguntes quina sèrie catalana t'ha agradat més, et diu Plats Bruts, perquè la recorden és una mica com el Friends català, però clar, molt nostrat, perquè tenia una estructura bastant similar, no? El pis on viuen tots, i personatges histriònics com la Emma, amb la Vale, sí. la Carbonell, el que passava al bar, vaja, és una sèrie que ha marcat, que a més ha fet que els seus dos protagonistes masculins i femenins també van saltar ràpidament a la fama i a fer altres coses. Com tu deies, el López, d'alguna manera sembla que no s'hagi mogut d'aquest registre. Joan ha provat altres coses, una miqueta més arriscades, però Jordi Sánchez s'ha quedat amb aquest paper de còmic mediterrani fins a un cert punt amb situacions ridícules que s'ha anat explotant i que l'explota constantment encara en pel·lícules d'estrena i sèries que continua donant corda amb això. Com veieu, no és una secció que parli molt de sèries d'actualitat. Bueno, Inside Number 9 i Big Mouth potser sí que estan més d'actualitat perquè han estrenat temporada nova aquest any, però vaja, Plats Bruts és un clàssic que també es pot recuperar a Filmin, igual que Inside Number 9. I no sé si a 3 a la carta es pot recuperar també, és possible que també hi hagi els capítols històrics, per tant, 3 a la carta, que no el tenim moltes vegades catalogat com a plataforma, però tenim un munt de sèries catalanes de tota la història de TV3 que podem recuperar. Allà. Per tant, és una molt bona alternativa i gratuïta a totes aquestes plataformes de pagament.
Tanquem amb Mètode Kominsky. De què va?
Mètode Kominsky, aquí tenim a dos grans de l'actuació, el Michael Douglas i Alan Arkin, que és una sèrie molt atípica perquè els protagonistes són dos avis amb decadència, per entendre'ns. El que no és habitual, normalment les sèries doncs els protagonistes sempre són joves i tot plegat, i aquí, en canvi, és humor i humor negre amb bromes d'avis. El Michael Douglas és un actor que té una escola d'actuació i l'Alan Arkin és el seu representant de tota la vida. I és una sèrie que se'n riu de coses tan dures com la pròpia mort. Al primer capítol se li mor la dona a l'Alan Arkin. No faig spoiler, però és el primer capítol, perquè a més a partir d'aquí doncs hi ha tota les pors i com ell afronta això. Ell continua parlant amb la seva dona morta. El Michael Douglas en aquell moment també s'està intentant lligar una de les seves alumnes. Per tant, també hi ha bromes sobre sexe, hi ha bromes sobre la mort, hi ha bromes sobre la pròstata, de que no poden pixar, i tot fet d'una manera molt adulta i intel·ligent. Està molt bé perquè és una sèrie que, així com hem parlat de per exemple, Big Mouth, que és d'un humor molt, molt visceral i molt directe, aquesta és una sèrie, podríem dir, d'humor intel·ligent. El responsable és el Chuck Lorre, que és, entre d'altres, responsable de Big Bang Theory, o de la sèrie de Dos Hombres i Medio que feia el Charlie Sheen, que li va anar tan bé a la sèrie, va tenir molt d'èxit, i per tant, la sèrie aquesta del Charlie Sheen ja era un constant d'humor negre i de despropòsits. En aquest cas, continua l'humor negre, però sí que més suavitzat, i més sobretot, jo trobo que és una sèrie que, tot i que planteja totes aquestes, planteja temes molt seriosos, vull dir, és una comèdia, però a la vegada hi ha temes dramàtics.
Sí, amb temes de fons,
sí,
clar.
Temes de fons. Una de les filles també és addicta a l'alcohol, temes rehabilitacions, el Michael Douglas porta la primera cita justament a l'hospital a veure la dona morta de l'altra, vull dir que hi ha situacions molt, molt còmiques, però a la vegada dramàtiques, i ho combina molt bé. És una sèrie molt elegant, crec jo, i on els dos protagonistes estan que se surten, sobretot a l'Alan Arkin, que és el fada, en aquest cas, de vell cascarràbies, que dirien en castellà, i funciona molt bé, va estar nominada als Globus d'Or com a millor comèdia de l'any, i Michael Douglas segur que va estar nominat, no me'n recordo si Alan Arkin també, però en qualsevol cas, molt recomanable. Alan Arkin, pels que no el tingueu, Michael Douglas, aquest sí que crec que no necessita presentació, però Alan Arkin és l'avi de la pel·lícula de Petita Miss Sunshine i també sortia a Argo. Vull dir que és un actor que porta molts anys donant voltes, però que ha com arribat, li ha arribat la fama com més tard del que li hauria tocat, perquè també porta actuant des de fa molts anys.
Joan Ramon, fins a la propera, perquè aquí hem deixat les primeres recomanacions, però farem una altra tanda i parlarem de més sèries en una altra ocasió.
Perfecte, doncs ens veurem aviat.
Gràcies i bon dia.